A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia, avui dimecres. Avui tinc dos amants de les pedres velles, l'art, la cultura i moltes coses més. No entraré massa en detall, però de moltes coses epicureans, podem dir així. Robert Lizarte, benvingut.
Merci, bon dia.
Guillem Forner, benvingut.
Moltes gràcies, bon dia.
Sí, a tots ens agraden moltes coses, però sí que vosaltres dos en concret, per a trobades que hem tingut dins de l'estudi i fora de l'estudi també, doncs ens agraden moltes coses en comú.
I tant, som bastant monotemàtics en aquest tema.
Tot el que
olori a cultura és quelcom que ens agrada i vivim. La veritat,
sí,
ens ho fem nostre i és algo molt maco, trobo.
Parlant de cultura, segona edició del Classicant, bona acceptació, bueno, dona per més.
Sí.
Que es consolidi, per dir-ho així.
Sí, que es consolidi. L'únic que jo sempre, per ficar una miqueta la veu crítica que sempre m'agrada fer, el Classicant està molt bé, porta grandíssimes figures internacionals, l'hem gaudit tots molt, però m'agradaria també que això portés com a contraprestació més nivell de contractació a nivell nacional. És a dir, és cert que portem totes aquestes grans figures amb un pressupost brutal, no sé si aquest any ha rondat els 900.000 euros o quasi el milió, però després veiem que l'artista a quilòmetre zero en molts sentits passa bastantes penúries i veiem que moltes vegades festivals d'èxit i molts bolos surten perjudicats per culpa precisament d'aquests grans festivals que s'organitzen. Així que penso que està molt bé que Andorra promocioni aquest cartell internacional, però també hauria d'anar amb contraprestació del foment del gran talent musical que tenim aquí a Andorra i que moltes vegades no ens en donem compte i penso que s'ha de posar amb el valor que té.
Completament d'acord, o sigui que és així. El talent nacional és el que tenim, és un talent, hi ha talent molt bo.
Molt, país, molt, molt.
I, bueno, de prova d'això, doncs, que tenim grans músics
i
grans intèrprets, no? I, bueno, potser sí que, si més no, donar-los una mica de cabuda dintre d'aquests festivals, ja que ho fem a casa.
Exacte.
Dius, obrir-los la porta. Escolta, sí, mira.
Per exemple, m'ha fet il·lusió perquè el tancament d'aquest Classicant, que el va fer la Maria Soler, per exemple, la millor mezzo que tenim aquí a Andorra de molt llarg i amb una trajectòria per endavant fantàstica, amb la que he coincidit bastantes vegades i em sento molt orgullós d'això, però penso que s'hauria de tirar de fer un pas més i sobretot amb els pressupostos aquests amb els quals estem parlant, que són una barbaritat, són una bogeria, i després veiem que després per contractacions petites sempre ens posen impediments, sempre hem d'anar a plorar a l'administració, dic, ostres, sap una mica de greu que hi hagi tanta diferència entre un marc i l'altre.
Sí, com fer, per exemple, doncs, que sigui un trampolí, per dir-ho així, o afegir una o dues dates més, doncs mira, tenim el Classicant i tenim, per dir alguna cosa, doncs, la projecció de futur d'aquests i aquests i aquests al país, no? I s'afegeixen una o dues.
I tant, bueno, exacte.
És,
sí.
És una idea que llencem en l'aire
així, sí.
A senyor Reixi, que ens escolti,
sí,
i altres.
Sobretot,
doncs,
i tant.
Bueno, per què no? Seguint en la part, diguem, cultural, 2026, candidatura del romànic a la UNESCO.
Dius, no és del romànic.
Bueno, no.
Aquí el titular no és bo. És la candidatura del coprincipat a la UNESCO. O sigui, que és l'aixement d'un estat arran dels pareatges, tal. És una candidatura conjunta que portem entre Andorra, país, amb els comuns, i a cada poble, a cada parròquia, pues, hi té algú representat. I després va juntament amb França i amb Espanya. Va a França a la part del castell de Foix i amb Espanya que va per la part de la catedral de Santa Maria de la Seu. Doncs és una candidatura conjunta que és una cosa única al món. És una cosa que ha durat 700 anys i que encara hi som, que són els coprínceps, són les bases de l'Estat. Doncs cada parròquia aporta el seu monument mitjançant el comú, no? En aquest cas, el cas d'Encam és Sant Romà de les Bons, a Canillo hi ha Sant Joan de Caselles, a Ordino tenen Sant Martí de la Cortinada, que sí que són les esglésies romàniques, a Pal teniu Sant Climents de Pal,
sí, de Pal.
A Sant Julià de la Gol, i després a Andorra tenim Casa de la Vall, evidentment, com no pot ser, tenim Santa Coloma i també l'Aurroureda, el jaciment de l'Aurroureda. I després hem Descuido Escaldes, que no me la descuido, i que hi ha el Sant Miquel d'Engolastes. Doncs és la candidatura, podríem dir del romànic, sí, però no és del romànic. I és del 26, o sigui, ja fa un parell d'anys o tres que anem treballant, i bueno, és una candidatura que esperem veure-la resolta favorablement cap aquí, perquè no hi ha enlloc més del món un estat com el nostre i una forma de govern com la nostra, que és la que posem en valor presentant a la UNESCO aquesta candidatura al patrimoni immaterial.
Déu-n'hi-do, doncs 700 anys sí que diguem, el dossier ja té pols a sobre, no?, per dir-ho així.
Home, sí, clar, és la història del nostre país, del nostre coprincipat, o sigui que és arrel d'això. I és com les comunitats, o sigui, és partint des de baix fins a dalt. No, o sigui, és una cosa, no és el rei que mana i nosaltres manem, no, és des de baix fins a dalt que hi ha les concòrdies, la història prèvia, la història dels pareatges i després la història posterior. És tota la història, fent una repassada a tota la història del país.
Bueno, posant una pinzella de broma, potser ha tardat tant de temps perquè els que no ho sabien, el Gaston Phoebus i la seva màxima, que era toca'm si gausos, dius, potser doncs, si han vist això i era el primer que hi havia sobre el dossier del castell de Quan, dic, ui, això deixem-ho de cantó.
Togoi se gausaus, la frase favorita del meu amic, del meu estimat amic Quim Valera, que, bueno, que abans feien més tertúlies, però ara està de profi, no en pot fer tantes. El toca'm si gosses.
Toca'm si gosses, és molt maco, és molt nostre també.
És molt nostre.
Sí, va ser... Potser és aquesta proximitat, no?, que fa frases que ens apropiem també.
I tant.
Bueno, aviam... Bueno, 2026 està res, aquí la cantonada, després de 700 anys ja no ens ve d'un o dos.
Exacte.
No. El que passa és que nosaltres tenim una noció del temps diferent a la que hi havia abans. És a dir, ara ho volem tot per ara. O sigui, és allò que dius, vinga, i per demà, no? Ui. O sigui, ens esperem, no? O sigui, i un arbre no, mai dona fruit fins que no està madur l'arbre, i la fruita no es pot menjar fins que no es madura. Per tant, són els termes aquests, els terminis que ens marca la natura.
Està ben arrelat tot.
Ben arrelat, sí senyor.
Ara, una curiositat pròpia, Robert. Parlaves doncs, de la Seu, dius, a Ars tenien també una església romànica amb una torre rodona.
Sí.
No entra perquè no l'Ajuntament no s'hi va involucrar?
No, perquè al cas d'Andorra, entre Casa de la Vall amb les parròquies, que ja es va quedar així, que és la és el naixement del país d'Andorra. Uh-huh. Llavors, és clar, el país com a societat, o sigui, com nosaltres, com de baix, i després els senyors, que els senyors venen, un de la Seu d'Urgell i l'altre de Foix.
D'acord. Sí, entenem que va ser, diguem, doncs, país com dius tu, més, diguem, els dos coprínceps.
Coprínceps, i clar, i aquí al mig tenim ja, sí, Casa de la Vall com la seu del parlamentarisme i la seu de la sobirania andorrana.
Clar, perquè si agafem tot el que és cultura romànica que hi ha pel Pirineu,
no acabaríem
entre
mai.
Entre el Pallars Sobirà, Vall d'Aran i altres llocs hi ha per...
Bueno, de fet, ja la candidatura de la Vall de Boí, que ja són patrimoni de la humanitat des de l'any 1999 o 2000, si mal no recordo, fa 20 i pocs anys, que són patrimoni mundial de la humanitat. Les valls de Boí, de Taüll, Sant Climent de Taüll, Santa Maria, Sant Quiri de Durro, totes aquelles esglésies que hi ha per allà.
Bueno, doncs ja, res, el dossier està i...
El dossier està i anem treballant i esperem poder-lo veure resolt favorablement, i que és una cosa pues, que ens fa molta il·lusió a tots els companys dels comuns, de govern i de les administracions públiques foranes, també.
Sí, és molt curiós i me n'alegro que sigui així, perquè recordo, no sé si va ser l'any passat o fa dos anys, que vaig anar a Patrimoni, aquí a Encamp, per parlar també del tema de les candidatures, perquè nosaltres també volíem començar a iniciar, i de fet és un projecte que tenim latent i que encara falta pel tema de les escudelles. Que sí. Tenim amb aquest conveni que vam fer a la Massana de Germanament amb Vidreres l'any passat, que allà fan el ranxo i a Catalunya tenen la Federació d'Escudelles, Ranxos i Sopes Tradicionals de Catalunya. Nosaltres ens hi volíem afegir en aquest conglomerat i volíem fer aquesta presentació conjunta a Patrimoni de la Humanitat. Amb ells també els hi anava molt bé, perquè lògicament tenir un estat que et recolzi, com pot ser l'estat Andorra, dona molta més força. Sabem que a Espanya la cosa va una miqueta més lenta, i més quan es tracta de temes de Catalunya, però tinguent la seu aquí d'aquesta candidatura era molt interessant. I la resposta de Patrimoni ens van dir, ostres, realment ens interessa moltíssim, però hi ha cua. Sí. És a dir, tenim cua. Molts projectes, moltes candidatures pendents per Patrimoni de la UNESCO, i hi ha aquesta cua, dic, ostres, sap greu perquè no podem tirar endavant tan ràpid el que dèiem abans d'un dia per demà, però fa il·lusió perquè s'està movent molt en aquest sentit i això vol dir que hi ha molta consciència d'entrar en valor tot aquest patrimoni.
I la salvaguarda del patrimoni, clar, tal qual. Suposat,
sí, 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 perquè entrar en aquest patrimoni vol dir salvaguardar-lo.
Salvaguardar-lo, sí. I després la UNESCO, doncs, de tant en quan va canviant les regles.
Exacte, i t'has d'adaptar.
T'has d'adaptar les regles i cada vegada has de ser més qualitat i més curós. I ja veiem com poses les paraules i quina paraula poses per dir el que vols dir, que s'entengui tal i com vols dir-ho.
Sí, sí, o sigui, això no és evident. Ho veiem amb el Madrid, tota la reglamentació que s'ha hagut de fer per preservar tot el territori del Madrid, i totes han de seguir aquest camí i està molt bé que segueixi. És una manera d'autoobligar-te
a conservar-ho.
A conservar.
Ara, el que esteu dient, Guillem i Robert, és que ja tenim la Vall del Madrid, uh-huh. Ja tenim, diguem, una experiència i un medi natural i un entorn que ja és reconegut. Això també, diguem, pesa a vegades en la balança a favor nostre per les candidatures, diguem, futures que poden haver-hi.
Sí, bueno, sí, m'imagino que sí, o sigui, tampoc...
Sí, sí, el bagatge, exacte.
O sigui, tenim ja aquest bagatge que dius, ostres, mira, ja ho tenim, saps?
Les falles, no?, també.
Són les falles, la ossa...
La ossa, exacte.
Bueno, les festes de l'os dels Pirineus, que això és la candidatura que vam fer amb els companys del Vallespí, en aquest cas de França. I tenim les falles, tenim l'os, la pedra seca també hi és, dintre la candidatura de moltes més. I llavors, clar, és un fet, bueno, sobretot, la candidatura aquesta que presentem ara, el 2026, és un fet únic. Perquè és que només som nosaltres que ho tenim.
Exacte.
I és una cosa, i a més, és ensenyar al món la nostra forma, el naixement d'un país, i com aquest país que es crea des de les comunitats al segle XII, arriba al segle XXI sent un estat. O sigui, i sense canviar gaires fronteres. O sigui que metro amunt, metro baix.
Ah, no, i és curiós.
I les institucions preservades
veient,
tal qual.
Veient la història, qualsevol podria pensar que un territori que va començar amb aquests dos senyors de seguida acabessin abofetades. Seria el més normal del món i ha passat a tot arreu. Que aquí es mantingui això durant 700 anys...
Que el senyor Lluís n'hi havia i pareatges se'n feien, no?
Clar.
És aquesta, o sigui,
s'ha
preservat. Inclús els mateixos andorrans, bueno, tots, quan hi ha la Revolució Francesa, 1793, que al final acaben, quan Lluís VI és guillotinat, acaben que no tenen representant del coprincipat francès, només tenen un copríncep, i, ostres, se'n van a pagar la qüestia i es tornen que no, saps? I
sí, ells, la van retirar, la van retirar.
Sí, sí. I fins que Napoleó primer torna a acceptar ser el copríncep. O sigui, és allò que dius, què ha passat? I dius, ostres, que ens quedem sense un. Hem de fer algo per tornar a equilibrar. Els avantpassats eren molt intel·ligents i molt
perquè en Franco també veiem que vam estar al llindar de veure què passa. Finalment també es va poder salvar la situació, sí. Però, ostres, no era obvi, eh?
No era obvi, no.
Sí, sí, sí.
De lo que comentaves, Robert, Fallaires, estem a 12 dies de Focs de Sant Joan, la flama del Canigó... És curiós, per jo haver-la viscut per altres raons, no es viu de la mateixa manera de les dues bandes de la frontera catalana, per dir-ho així. Cantó Perpinyà, doncs, és una tradició vist d'una manera, i cantó, diguem, Catalunya Sud, per dir-ho així, es veu d'una altra. Andorra també es veu d'una altra. És curiós, no?, una miqueta.
Sí, clar, cadascú fa la festa a la seva cosmovisió, sí, a la seva forma de viure i ell d'entendre l'entorn, no? I sí que és curiós, sí, perquè jo l'he viscut alguns anys allà a França i és molt diferent allà a Perpinyà que no passa aquí o a Catalunya mateix, no? I és la forma diferent. I cadascú la fa diferent, que això és precisament el que enriqueix la cultura. O sigui que tots tenim un element en comú i tots el vivim de forma diferent. Això és una cosa curiosa i enriquidora a la vegada, perquè tothom hi aprèn.
Jo fa anys que no ho he vist, a Perpinyà, però jo tinc records d'arribar de la flama del Canigó al peu del Castellet a Perpinyà, i potser 40 o 50 mil persones allà, o sigui que era ple de gom a gom. Podem aconsellar, diguem, a gent d'aquí del país, escolta, aneu a veure i viure una nit de Sant Joan a Perpinyà, perquè...
És que viu-la, viure-la, sí, tal qual, és
sí,
així.
Sí, sí, sí. Bueno, i aquí a Andorra també nosaltres esperem amb candeletes el Sant Joan per aquesta celebració de les falles, que a casa nostra mateixa sempre l'esperem, perquè tant la meva filla i jo com som fallaires.
Hombre.
Des de la Massana, que ho vam crear ara, serà el tercer any que vam renéixer les falles a la Massana, i ja anem, em sembla que aquest any voltem els 40 fallaires.
Molt bé.
Que és fantàstic l'ambient que es munta allà, l'emoció que té tothom. És una nit, m'agrada que es torni a reviure aquest tipus de nit, sobretot
màgica.
Per la canalla.
Sí, sí.
La nit màgica.
Sí, sí.
Sí, sí, completament. I tant, i tant.
Bueno, que és una de, quasi la més llarga de l'any, perquè la més llarga és el, sí, el 21 de juny, i després, doncs...
El solstici.
Més curta.
Ah, perdó, més curta.
La, sí, més la més llarga és la de Nadal.
La més llarga és el revés, la, la, la més curta, perdoneu.
És Sant Tomàs.
Sí. Que és el... Exacte, correcte. Que, bueno, també es fa el... al Consell de Sant Tomàs per a...
Consell de Sant Tomàs era, era per passar comptes, mm, per tancar l'any, abans de les festes de Nadal.
Exacte.
Perquè el patró del Consell no és Sant Tomàs, el patró del Consell és Sant Ermengol, mm, que això no em cansaré de dir-ho, i al final ho passaré de dir-ho, igual queda, no? Clar, es passa a veure els comptes abans de Nadal i on es tanca bé. Escolta, mira, Canillo en Camp s'han reunit amb els d'Andorra, o sigui, el Consell, que per fer l'aquestia. L'aquestia era el tribut precisament, mm, que es pagava als, als coprínceps. Doncs es tancaven, i es tancaven l'any, i començaves l'any, doncs, el dia 2 o el dia 3 de gener. Llavors era per Sant Tomàs que es tancava. Però el patró del Consell és Sant Ermengol.
Bueno, gràcies per les precisions, Robert. Parlem de Sant Joan, nit de Sant Joan, nit màgica, nit de festa. Comú d'Andorra ha decidit, doncs, suprimir focs artificials. Tots els que tinguin animals de companyia suposo que estaran més que agraïts.
Bueno, vale, els ha suprimit, però totes les tones i tones de pólvora dels petards, que cada vegada n'hi ha més i de més potents...
Això és, queda... la fase, això és la fase 2 que ens queda.
Això és la fase 2 que ens queda per regular. Mira, jo no sé si us en recordeu, quan Andorra està prohibida la venda, no se sentien tan petards, perquè havies de baixar la seu a comprar-los.
Per suposat.
I on és, clar, i eren més cars també, saps? Sí. Allò que dius, i ara tot és molt barato i fa molt soroll. I doncs, clar, hi ha gent que marxen directament, o sigui, els de la...
Sí, 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 els que marxen avall.
Marxen, tant, marxen, sí, 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 se'n van, i no, o sigui, dius, i després, clar, tot o sigui, aquesta fase 2, que és molt bonica, però clar, els petards tenen uns riscos, a part d'auditius per als animals, per la gent que és autista, saps? O sigui, que tenen aquesta... tenen aquesta connotació que no és bona, o sigui, s'espanten... No,
és no és completament nociu. Jo, en aquest sentit, ja dic que aplaudeixo la iniciativa d'Andorra la Vella, penso que és el més acertat, i també m'ha fet molta gràcia, he entrat en bastants debats a xarxes, amb aquests de la típica cantarella, ah, és que les tradicions, perdem les tradicions. I, perdona, el Sant Joan, la tradició de Sant Joan és coca, és la fogata, la foguera...
Sí, sí.
I les falles, és a dir, d'on surten els petards, d'on surten els focs artificials? No surten d'Andorra.
No.
És a dir, parlem de tradicions, però si volem parlar de tradicions, mantenim les que tenim, que són purament sanes, que són realment socials per tothom, que no molesti a ningú. Ostres, anem a fomentar això que tenim tan maco. I a més, la despesa que ens estalviem, perquè uns focs artificials, i més avui en dia, amb tot el que s'ha encarit, té la marinera el que ens arriben a costar, eh? Jo me'n recordo quan estava el comú, que jo sempre he sigut partidari d'eliminar-los, però lògicament, al cap i a la fi, m'havia d'atendre el que volia la majoria, mira, acabava de seguint perquè sí. Però les barbaritats de diners que s'han de destinar per la compra d'un foc...
15, 20 i 30.000 euros.
Tranquil·líssimament.
O sigui, i dels cremes en un quart d'hora, 20 minuts,
clar,
eh?
Exacte,
i després,
sí, sí,
mesures de seguretat, bombers...
neteja,
sí, tot. No, no,
ja, tot el que sí que són molt bonics, ho van tenir una raó de ser, doncs, sí, ja està, guardem-los per una vegada a l'any.
Correcte.
Per festa major, però ja no, cada vegada que fem alguna cosa hem de tirar...
No cal. I el tema dels petards, és veritat, que és un tema que no entenc com encara hi ha tanta afició, tenint en compte que també cada cop més estem més conscienciats i hi ha més percentatge de la població conscienciada precisament això, amb el benestar animal, amb el benestar d'aquelles persones que ho pateixen en primera persona, ostres, i encara estem amb el mateix, i bueno, any rere any, doncs, hem d'anar lluitant.
Fer pedagogia, anar fent taqueta d'oli, saps?
Sí, sí. Bueno.
No seria, és una idea que em ve així, suprimim els focs artificials, intentem suprimir petards. També seria maco, doncs, una llançada de globus d'aquest tipus paper de seda amb l'espelma dintre, per exemple, o sigui, sí, com a alternativa. Fan... Volem algú que il·lumini el cel, a part dels làsers o de drons, també, que s'ha fet com a alternativa, trobar també un al·licient per al públic, doncs mira, tindràs un globus de paper de seda amb una espalmeta, uh-huh, i es llançarà.
És el que diguem, el que deia el Guillem ara, precisament, el Sant Joan nostre era en silenci.
Clar.
Tu parles amb els padrins... I ells recorden de petits que el Sant Joan, que havien sentit a casa dir que els seus padrins ja el celebraven amb les falles, i que era silenci.
I tant.
I no se sentia la foguera, saps? I on sí que ja una vegada havien baixat els fallells a la plaça, sí que feien ball.
Ah, és que això era l'amic màgic, era el que creava la...
l'ambient. Però quan veies baixar els fallells a la muntanya amb les falles, fent aquelles sí, sí, figures, aquelles cuspires, tot allò era silenci i sepulcral. I és com... Hem passat de
0 a 100.
Sí, tal qual.
Sí.
Hi ha, bueno, extrems de modernització que no han sigut dels més benvinguts.
No, i sobretot, veient que de moment això no ho podem erradicar, és molt difícil, però conscienciar la gent això, que, ostres, si vols tirar petards, és veritat, vesten a la zona de la fogata, les laterals o alguna cosa així, i concentra-ho tot en aquell moment. Perquè és veritat que ara tenim els petards una setmana i mitja abans i et duren una setmana i mitja després.
Tal qual.
Passant de què? És a dir, això és el que sí que s'hauria fins i tot de regular, de dir, no, escolta, tenim aquesta tradició mal ben dita de tirar petards, com a mínim concentrem-ho quan toque i no una setmana i mitja abans.
I si no, doncs mira, doncs els punts de venda, no ho sé, ja ho sé, que em diran pedres i que em diran de tot, però bueno, els petards no es venen fins al dia 22.
Per exemple.
Ja està.
Mm-hmm. Per exemple,
sí,
o sigui que és allò que dius i ja està, o sigui que no és lliure comerç, o sigui, fins al dia 22 no es venen, ja està, o sigui, fins al 23 al matí, i per lo menos treus de la circulació molt petard que no hauria d'estar una setmana abans i una setmana després. Bueno, després rodar. Evidentment sí que en tindrem, no? Però...
I us diré que aquest cap de setmana barris de la festa major del barri del Puyal ja es comencen a sentir, o sigui que segons la festa major anteriors, que em sembla que la del Puyal és la primera que hi ha de totes, o sigui que ja comença, o sigui que bueno, aviam si el seny o la conscienciació ciutadana doncs hi posa una miqueta al seu...
Poc a poc.
Costarà, però poc a poc. Cosa de seny, doncs tenim una andorrana, la Jelena Pia, nova experta a la CEDAV, doncs és una bona cosa per al país, nosaltres, i bueno, també per a l'entitat i el que defensa com ideologia i valors.
Desconec bastant el tema, no estic posat.
O sigui... No, únicament això, resaltar precisament la importància de que una andorrana, i a més amb el bagatge que té la Jelena, que ostres, a més jo la conec de fa moltíssims anys, que va estar a la missió de la ONU, no sé si encara ho està ara fins fa poc, però té un bagatge brutal, i que hi hagi aquest reconeixement a nivell internacional per un intent tan important com la que ara l'ha fitxat, realment és molt important per nosaltres i penso que ens hem de sentir orgullosos de tenir professionals tan qualificats com per estar en aquests organismes.
Bueno, sobretot que diem tot el tema discriminació de la dona, igualtat i tal, doncs Andorra doncs tenim una bona imatge i un bon paper, encara hi ha camí per recórrer.
Podem servir d'exemple.
Però podem servir d'exemple.
Podem extrapolar el que nosaltres fem i el que hem aconseguit fins ara a altres nacions que no estan tan avançades en aquest sentit.
Sí, som petits però som grans, per dir-ho així.
Exacte.
Molt bé, doncs anem a publicitat i tornem a trobar el Guillem Forner i el Roi Lizarte amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.
A Carrefour Epicent allarguem la rematada fins a final d'existències.
Sí, sí, com ho escoltes. Allarguem la rematada perquè puguis aprofitar uns dies més els grans descomptes.
Fins al 60% de descompte directe.
Vine i aprofita la rematada de Carrefour Epicent. Afanya't, només fins a la fi d'existències.
T'esperem a Carrefour Epicent, a la primera planta del centre comercial Epicent.
Obert de 9 del matí a 9 del vespre.
Tot aquest temps que has estat entrenant sobre dues rodes, no ho sabies, però t'estaves preparant per el Bike Show Naturland. Apunta't a la prova ciclista més emocionant, a les pistes de Naturland, el paradís de la bicicleta de muntanya. El 15 i 16 de juny, primera edició del Bike Show Naturland, amb categories adults i infantils. Inscripcions a bikeshow-naturland.com.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
Benvinguts a la tertúlia. Tornem amb el Guillem Forner i el Roel Lizarte. Bé, parlàvem de comuns, festes majors... Una notícia comú de la Massana i els estudis de càrrega, de moment no volen variar el full de ruta, però clar, els recursos són els que hi ha, segons l'estudi de càrrega, aleshores...
Sí, bé, tinc ganes de veure'ls, perquè malauradament m'he enterat per la premsa de tota aquesta informació que hem tingut, i això que estic al comú de la Massana com a conseller de la minoria, la qual cosa és difícil de creure, però ja comença a ser habitual. Aviam, la notícia deia que primer ho examinaran els cònsuls, després es passarà la majoria, després es passarà la minoria. Bueno, anem a passet de tortuga, però finalment suposo que acabarem veient què carai diuen aquests estudis de càrrega i com s'ha arribat a la conclusió aquesta de seguir amb el full de ruta i què significa seguir amb el full de ruta, perquè també ens ho hauran d'explicar. En aquest sentit, jo sóc bastant escèptic al pensar que realment la nova formulació del pla d'urbanisme que de fet ja hauria d'estar començant a redactar-se. Recordem que ara fa un parell de mesos ja es va començar la moratòria a la construcció per un any, que segurament serà ampliable mig any més perquè no donarà de si. Ja sabem la realitat de la Massana, jo sempre ho he dit des de la campanya electoral, que no calien estudis de càrrega per veure la realitat d'una parròquia que només sortint al carrer veus la degeneració que ha patit durant els últims anys a nivell de construcció. A partir d'aquí, els estudis sí que ens serviran molt més per estar al corrent 100% de com està la situació, però, ja et dic, no tinc més informació d'aquesta, la qual cosa em sap molt greu perquè m'agradaria començar-me'ls a estudiar i mirar aviam per on podem tirar, però bé, seguirem atents a les notícies de la premsa.
Bueno, l'alternativa, diguem, si hi ha, per dir alguns recursos, per 25.000 persones i arribem a 30, per dir-ho així,
correcte.
Doncs mira, per dir-ho així en plan de broma, doncs de 12 de la nit a les 8 del matí hi haurà aigua i llum per alguns i de 8 del matí a 6 de la tarda per altres.
Això és el que hauríem d'evitar totes. Precisament no arriba a això, o sigui, no es pot créixer eternament. Això sí, no pots. O sigui, els recursos són finits, no pots créixer infinitament, partint d'aquesta base. D'altra banda, s'ha de posar el business, s'ha de posar els diners, però és que s'hauria de fer una balança compensatòria, saps? O sigui, el just, que és molt difícil, però el punt just és el del mig, sempre.
L'equilibri de la balança romana, per dir-ho així. Sí, en sabia molt els romans, al final.
Sí, no.
Per dir-ho així, potser tenim que mirar molt enrere en el retrovisor i dir, aviam com ho feien, no els padrins, no?
Els romans.
Que, és que quan ho mirem, tema caductes i moltes coses, avui dia encara, en tema d'enginyeria i altres coses...
Jo quedo estorat, I allò que dius, clar que dius, i passa la inclinació exacta de ser, per exemple, d'una pendent d'un 7%, perquè passi el flux d'aigua que ha de passar, ni més ni menys.
Exacte.
Que dius, com ho feia?
Ara anem amb bombes, digitalització i tal, a l'època no, a l'època es calculava perquè fos com fos.
En plan un decantador. Bueno, per tot, o sigui, quan anaven a comentar una ciutat, els aqueductes tenien una enginyeria espectacular aquesta gent,
Bueno, doncs inspirar-nos, per dir-ho així. Una cosa que també estem molt en el tema clàssic avui i històric, el Crist de Sant Joan de Caselles restaurat.
Excel·lents i boníssimes notícies. Sant Joan, és veritat que s'ha fet una restauració, s'ha posat a puesto i s'ha fet un rentat de cara i s'ha posat en valor molt més encara el monument perquè és preciós. I a Sant Joan, bueno, ha aparegut una cenefa que estava com esmorteïda, que és són unes dents de serra que van a tot el contorn del Crist en Majestat.
Ah, sí? Ostres,
sí.
Que bo.
No sí. És unes dents de serra, la dent de serra sempre és protecció. Ah. Doncs estan just al costat. És una cenefa des de serra. La restauració que es va fer durant els anys 60, doncs, l'han tornat a restaurar i a posar-ho com cal, i és un Crist en Majestat d'estuc espectacular i xulíssim, dels pocs exemplars que ens han arribat avui. Penso que té aquell Crist, doncs, 800 anys. Ojo, o sigui que estem dient, i és un Crist en Majestat preciós que llueix amb tota la seva esplendor, i mai millor dit, perquè la il·luminació que hem posat ara a Caselles, bueno, també es van netejar les vigues, s'ha fet una campanya així de posar en valor, i que de Sant Joan és, si no l'han vist, aquest estiu obrirà, vagin-la a veure, perquè de veritat que és
de les més emblemàtiques
i està a peu de carretera, o sigui,
allà el tens allà mateix, exacte.
Sí, el dels 20 metres no hi són.
Sí, allà està a peu de carretera, sí.
Ho deixarem així, no?
Exacte.
Però la que s'assembla molt és Sant Miquel d'Engolastés, també, una miqueta, amb Sant Joan de Caselles.
Què s'assemblen, per què?
Jo diria que s'assembla, o sigui...
La situació.
Per una, la situació també, i també el porxo, que tens l'obertura...
Totes es tenien.
Sí, totes. Sí. La Santa Coloma també, però no sé per què, per passar-hi potser molt sovint davant de l'un i de l'altre, els hi trobo molt més punts comuns que no pas amb les altres.
Bueno, potser perquè estan en llocs una mica aïllats. Sant Joan de Caselles, ara la veiem a poc de carretera, però és que abans havia un collet.
Era el multicul, sí, sí.
Hi havia un collet que havies de pujar i després tornava a baixar i estava sobre el collet. I Sant Miquel d'Engolastés, evidentment, la carretera no havia passat mai de la vida, però ja, és que això és un invent nou, sí, però són dels exemplars preciosos i d'aquí, des d'aquí, convido que la gent els vagi a veure perquè és que tenim un patrimoni romànic espectacular.
Bueno, Sant Cerdin de Gol també tenia que ser més caillat, eh?
I tant que ho era, allà amb un lliure d'àguiles. I Sant Martí encara més, que és aquella Sant Martí encara es veu allà.
Bueno, Sant Martí de la Cortinada també és en la propera que entra dintre doncs, restauració i
feina. Sant Martí en Golastes són les que entren i bueno, són campanyes que són campanyes que són costoses. Perquè o sigui, has de fer, o sigui, has d'anar... El patrimoni és una boca que sempre té fam. Sí. És així, és la definició que faríem, no? I clar, si l'alimentes poquet, doncs bueno, doncs no, l'has de fartar per estar una temporada sense alimentar-la molt, però bueno, sempre s'alimenta. Sí. Però bueno, és oval.
Sí, correcte. El que sí, bé, s'ha reconstruït, però també ara m'ha vingut al cap per tenir-la a prop. Clar, Sant Vicenç Anclar també et dius, ostres, anar a fer-la allà dalt, dius, Déu-n'hi-do el Via Crucis, no?, per pujar-hi...
Sí, bueno...
Ja es buscaven situacions estratègiques, sí, és precisament. Això. Sí, sí, sí. Servien, a part pel motiu eclesiàstic, ja et servien també per a minarets, no?, diguéssim.
Eren torres de guaita. Hi havia una regla no escrita, que a més, mira, en canvi es compleix i a la Massana igual, que des d'un campanar d'una església es deu un altre.
Mm-hmm. Exacte.
Llavors, si ara, per exemple, la gent que viu un camp se'n va a Vila, veuran que hi ha l'església de Santa Maria, que és el cimentiri, Santa Eulària aquí al mig amb la torre, i al fons veuràs les Bons. I des dels Bons veuràs tot, o sigui, hi ha la Massana, hi ha Sant Cristòfol d'Anyós.
Sant Cristòfol, que regna sobre tota la Massana, i tant.
Sí, tens Sant Antoni a baix, a la Grella, veus? I després cap a dalt ja comences a tenir la Sant Iscle i Santa Victòria, totes es veien, i era una forma de protecció.
De protecció i de comunicació. Quan passava alguna cosa així, era el WhatsApp de l'època, no?
Suposo. Tal qual. Anaven amb campanes.
Sí, sí, clar.
Que no volien ser sentits amb un tros de mirall.
Exacte. Sí,
feien senyals.
I focs, no? Fins i tot, em sembla que hi havia enceses.
I si no, amb unes mantes o unes banues. Depèn del color, unes banderes, diguem. Exacte, depèn del color, volia dir una cosa o una altra.
Sí, sí, sí.
Sí, com es fan els barcos també per a l'alfabet, diguem, de banderes.
Sí, sí, tal qual.
Parlant d'alfabet i d'educació. La Comissió de Participació de les Entitats Cíviques, la COPEC, vol impulsar els educadors de carrer per tot el jovent. M'he quedat una miqueta i dic, caram, tenim tanta disbauxa o tant descontrol a nivell del jovent del carrer com si fossin, no diré en suburbis, no?, però en ciutats que tenen doncs, barriades amb joves més conflictius. Dius, m'ha sorprès una miqueta la notícia.
Jo penso que sempre que surten notícies com les que hem tingut ara del grup de joves aquests de l'aparcament d'Andorra la Vella... És veritat que últimament sí que hi ha un pèl en més de descontrol, però és veritat també que són grups molt, molt, molt minoritaris, tenint en compte la població de jovent que tenim a Andorra, que per mi és fantàstica,
i de
les més cíviques que tenim al voltant, però és veritat que uns pocs fan molt soroll, i aquest soroll moltes vegades malmet la imatge de tot aquest sector. Llavors, educadors de carrers, bé, és una figura que... tradicionalment Andorra s'ha dut bastant a terme i s'ha fet molt bona feina i s'ha ajudat a molt jovent en aquest sentit. A partir d'aquí, si hi ha necessitat d'ampliar-ho o no, la veritat és que ho desconec, però bueno, sempre que pugui ajudar a una sola persona potser ja haurà valgut la pena.
Ja ha valgut la pena, tal qual.
Ens ho podem prendre així.
Ja ha la pena, sí, sí.
Abans els educadors de carrer potser eren els padrins que estaven abans
a cop de bastó.
A cop de bastó, sí, sí. I les mares a cop de sabatilles.
Exacte, sí, sí. Els primers drons no tripulats, no, que deien, els zoom.
I aquests sempre encertaven l'objectiu.
Encertaven sempre, sí, sí, sí.
Tenien una precisió bastant encertada. De precisió, una cosa que es vol és, doncs, a nivell de comuns, tot el que és altes i baixes que es pugui fer només amb un sol
amb un
pas,
tràmit,
amb un tràmit, agilitzar doncs, tota aquesta part administrativa per al ciutadà.
Per suposat, era una cosa que ja fa molts anys que no tenia cap tipus de lògica, que per fer un canvi de cens de parròquia haguessis d'anar a una parròquia i després anar a la següent parròquia. És a dir, si fas un canvi de cens a la parròquia, coi, que no estem a 200 quilòmetres parròquia a parròquia, pot haver-hi una comunicació directa amb la qual ja es faci efectiva tant la baixa com l'alta. Ara sembla que això ja s'ha pogut homogenitzar amb els 7 comuns, això va ser ahir, no? Em sembla que va haver-hi l'última reunió de cònsuls, sí. I tot el que comporti aquesta reducció de burocràcia per a la ciutadania serà benvingut seguríssim.
Sempre, no, perquè és que vas a fer un tràmit i dius, ai, què em demanaran, saps? I ara, no, és que li falta el paper, no sé. Tot el que sigui facilitar, és el que diu el Guillem, tot el que sigui facilitar sí. la ciutadania, els tràmits, benvinguts i amb porta gran, sempre.
O sigui... hi ha una frase que sempre la dic quan parlo de burocràcia, també, que em va encantar, ara no me'n recordo de qui era, però era, la burocràcia és l'art de convertir el fàcil en difícil pel mitjà de l'inútil.
És molt bona.
És fantàstica, és a dir, una cosa que podria ser fàcil, la fas difícil i per això et demanen moltes coses inútils.
És molt bona.
Sí, és magnífica, molt, aquesta.
Molt.
I després el temps de resolució és el que és.
És el que és, sí, aquí fins que l'administració desperti i si no tens silenci administratiu, que aquesta és una de les grans figures també que a mi em té, parlant en plata, acollonit. Això no ho entendré mai. Tu fas tota la documentació que et demanen i si no passen dos mesos l'administració no diu res, silenci negatiu i normalment són ser silenci negatiu.
O no.
Exacte.
Clar, o sigui... que és allò que s'entén que
sí, sí,
és
no.
negatiu.
A més, però... està regulat. Les ordinacions, les lleis, et marca perfectament. De per si, normalment sol ser negatiu. Quan és positiu, normalment s'ha de regular el que es considera positiu. Però per mi és molt greu. I fins i tot podria ser una falta de respecte al ciutadà que està fent un tràmit legalitzat per això... i l'administració no li contesta, però de què anem, no?
Bueno, avui en dia es diuen tràmits, fins fa 4 dies es diuen súpliques.
Súpliques, sí,
encara sí. Encara els padrins, oh, vaig entrar una súplica, una saps? Súplica, sí, una súplica, en plan que supliquem.
No, tal qual, sí, de ginolls allà d'entrada.
Bueno, és que potser han descobert el que en un tema informàtic diuen al minut Microsoft, que pot ser aleatori, no? O sigui, que quan fas una actualització que et dius... et posa el rellotget, no? I dius, va, en dos minuts tal, i els dos minuts a vegades duren tres hores, no? I dius, caram, sí. Dius, pot ser això, no? La part
podria
administrativa.
Ser, sí.
Caram, doncs anem arreglats. Bé, Robert Lizarte, moltes gràcies per haver vingut avui.
Sempre a disposar i un plaer.
Guillem Forner, merci per la teva presència.
Igualment, moltes gràcies.
I nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.